Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suà.
Bon dia. El ple del Parlament deroga sense sorpreses la llei de memòria democràtica amb els vots del Partit Popular i de Vox. La norma cau a iniciativa del partit de Abascal 8 anys després de la seva aprovació. El PP hi ha votat a favor després que el 2024 s'abstingués. Els populars asseguren que la llei no ha servit per reparar les víctimes, mentre que l'Esquerra avança que si torna a governar la recuperarà. Són els diputats socialista Iago Negueruela i la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra a otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia a las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Entitats memorialistes assistiren ahir al pla i es concentraren a fora per protestar contra la derogació. Tot d'una ho explicam en aquest dimecres, dia 11 de març, en què hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. Els 14 treballadors de Gama cerquen com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup d'AMA ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments. El grup els ha oferit 16 vacants perquè es puguin recol·locar 11 a Mallorca i la resta a la península. Mentrestant, el govern ha anunciat que reclamarà a la companyia 1,1 milions d'euros d'ajudes que els van concedir.
I ha augmentat l'activitat dels arquitectes de les Balears entre els anys 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en sòl rústic.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va augmentar un 28% entre el 2024 i el 2025. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de tan sols el 6%. Pollença lidera la creació d'habitatges en sòl rústic l'any passat.
I avui també destacam unes altres xifres relacionades amb els joves estudiants. Només el 4% dels alumnes de secundària de les illes dina de l'institut.
És una de les principals conclusions d'un informe sobre les cafeteries dels IES de les Balears. Es presenta avui matí i ha estat elaborat per la FAPA Mallorca, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de les Balears i un grup de recerca de la UIB. Miquel Àngel Guerrero és el director de FAPA Mallorca.
Els dels lots no queden sora baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viuen a devores institut i, per tant, és difícil implementar activitat d'hora baixa. I, per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els lots no queden per fer activitat d'hora baixa d'institut. Per tant, després que s'amossega la cua.
De fet, a les illes només hi ha un institut que ofereixi servei de menjador escolar. És el Josep Sureda i Blanes. I serem en directe durant aquesta primera hora de l'informatiu matí.
I després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat pel conflicte a l'Orient Mitjà, aquestes darreres hores el preu del petroli s'ha estabilitzat, se situa lleugerament a la baixa.
El barril Brent cotitza a uns 87 dòlars. Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, un punt clau per al trànsit de combustible.
A Espanya, el govern central ha anunciat que iniciarà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i també els agents socials. A més, el president Pedro Sánchez compareixerà dia 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu. I en els esports, en bàsquet, avui hi ha derbi balear a la primera FEB. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'Èstia Menorca i el Palmer Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre en una nova jornada intersetmanal. El conjunt menorquí continua en posicions de play-off, mentre que els mallorquins arriben després de dues victòries consecutives. En futbol, el Real Mallorca farà avui una doble sessió d'entrenament a Son Bibiloni per preparar el pròxim partit contra l'Espanyol de diumenge a Son Moix. I a la Champions, l'Atlètic de Madrid ha agafat avantatge als vuitens de final, guanyant 5-2 al Tottenham, i el Barça va empatar 1 al camp del Newcastle.
I avui tornarà a ser un dia amb el temps inestable. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui tornem a encetar una jornada en què a partir del capvespre les precipitacions podran tornar a aparèixer. Al llarg del matí sí que tindrem molta més calma, però a partir del migdia apareixeran núvols de desenvolupament i amb aquests també les pluges. Unes precipitacions que seran irregulars, no plourà per tot, però hi ha on descarreguin sí que ho podran fer de forma moderada. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix principalment de tramuntana. Això farà que no tinguem grans complicacions al mar, més enllà de qualque redal de maró, principalment a l'est de cada una de les illes. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada de la temperatura màxima, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 17 i els 20 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 11 graus a Deià, 12 a Manacor i 13 a Inca. A Menorca, 14 graus a Ciutadella i 14 també a Mahó. I a les Pitiuses, 13 graus a Sant Llorenç i 14 a Eivissa.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5 amb Rafa Andrés, el control tècnic i Antoni Escanelles, Toni Sastre, en Sant López i Caterina Bany. Comencem.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
El ple del Parlament deroga finalment la llei de memòria democràtica, aquesta vegada sí després d'un primer intent el 2024 que no va prosperar. En aquella ocasió el PP es va abstenir només uns mesos després de la ruptura de Vox de les aliances autonòmiques amb els populars. Ara, els de Marga Proens han votat sí, era una de les condicions que havia posat Vox per al seu suport als pressupostos del 2025.
Proclama aprobada la ley de derogación de la ley 2/18 de 13 de abril de memòria y reconocimiento democrático de las Illes Balears.
Només els diputats de Vox han aplaudit després de la votació en un ple amb la presència de detractors i de partidaris de la llei que s'havia aprovat el 2018.
Familiars de víctimes i partidaris de la derogació han omplit el Parlament per seguir un debat en què la bancada de l'esquerra ha exhibit fotografies de persones represaliades. Iago Negueruela, del PSIP, acusa els populars de venuts.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
També Maria Ramon, de Més per Mallorca, Joana Gomila, de Més per Menorca i José María García, d'Unides Podem, han parlat de traïció a les víctimes del franquisme.
Avui no entren amb pistoles, entren amb escons. Avui no disparen bales, disparen desinformació, mentides i discursos d'odi. Un retrocés en les polítiques de memòria a les Illes Balears. Gràcies al PP es compleixen les obsessions de Vox.
És una moneda de canvi, un sometimiento o ideologia. Un puñado de votos para seguir governando.
La llei de memòria democràtica ha estat una de les polèmiques de la legislatura. De fet, la primera vegada que es va debatre al Parlament el 2024 va ser quan el president de la cambra, Gabriel Lecén, va rompre un retrat de les Roses del Molinar, motiu pel qual té un judici pendent per un delicte d'odi. Ara, el seu company de partit, a Vox, Sergio Rodríguez, diu que s'acaba amb una llei revengista.
El grave problema de estas leyes de memoria democrática es que solo sirven a un fin, blanquear al Partido Socialista, porque aquí ya no hay ni falangistas ni carlistas.
La diputada popular, Cristina Gil, assegura que la llei no ha servit per reparar les víctimes, sinó per silenciar-ne una part.
Esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Una vegada tombada la llei, aplaudiments de Vox. I basades de la seva portaveu a la presidenta, Marga Proens, que no ha seguit el debat i només ha participat en la votació.
I a les portes del Parlament, més d'un centenar de persones han protestat contra la derogació. El diputat de Vox al Congrés, Jorge Campos, s'ha dirigit cap a ells amb el dit polze cap avall, fet que ha indicat que ha indignat alguns dels manifestants. La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, denuncia que la desaparició de la llei és una passa enrere per a la democràcia.
Només és fet, aquest simple fet de fer-ho, ja representa per una democràcia una anomalia molt greu, perquè una democràcia que no respecta els drets humans, que és, per tant, és dolorós per qualsevol demòcrata. Per jo ho és, com a víctima també, perquè jo pertany a una família represaliada, però per qualsevol, crec jo, això per començar. Després una altra cosa, és veure que ara, actualment, la llei encara és vigent, i és que el govern no feia res en temes de memòria. Però era.
Hem arribat a les 7 i 9.
Presentació dels vins de la denominació d'origen Pla i Llevant Mallorca 2026. El pròxim dijous 12 de març, de 17 a 21 hores, a l'hotel GPRO Valparaíso de Palma. Vine a tastar els vins que es comercialitzaran aquesta temporada. Venda d'entrades a 10 euros a ticketive.com i el mateix dia de la presentació. Més informació a www.deoplaillevant.com amb el finançament dels fons europeus FEADER.
Arriba al Teatre Principal d'Inca Divines Palabres, l'obra més universal del gran dramaturg Ramon Maria del Valle Inclán. La reconeguda companyia Atalaya en presenta una nova versió contemporània, intensa i carregada de força escènica. Dissabte 14 de març a les 19 hores, un clàssic imprescindible del teatre en castellà. Entrades ja a la venda.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El grup DAM ja ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments o les possibles reubicacions dins el grup DAM. Ara els treballadors cerquen la fórmula per poder impugnar l'ERO, l'expedient de regulació d'ocupació.
Tot i que actualment són 14 les persones que fan feina a la central de Gama a Palma, el grup de la cervesa DAM els ha ofert 16 vacants per tirar la recol·locació, per triar on volen recol·locar-se. El delegat de personal, Jesús Ávila, ha explicat la lletra petita de la documentació que els ha entregat l'empresa.
Doncs han fet una oferta de 16 vacants en general, 11 que són aquí a Mallorca. Aquesta resta de vacants són fora de silla, per si qualcú li interessés anar fora. Tenim també que hi ha un parell de treballadors que ja estarien en condicions de segurament de fer com una prejubilació o arribar a un acord que se sentin còmodes per no tenir que anar a una altra feina.
Si queden a Mallorca, poden triar anar a la Font Major o a la logística de les cerveses. Ara, en tot cas, ha arribat el moment de bussejar dins la documentació rebuda per si hi ha alguna escletxa per poder aturar la decisió de DAM. En una primera lectura, el grup empresarial manté que els números no surten.
La baixada de granges que ha hagut a Silla d'ençà que han entrat ells, de 2016, i després la pujada de preus en comparació amb els preus que hi ha a la península.
Els treballadors de moment continuen fent feina fins al 31 d'aquest mes i sospiten que molts tancs de llet surten cap a la península. De fet, el director general d'Agricultura, Fernando Fernández, creu que el futur d'aquest sector no està en la comercialització de llet, sinó en els formatges.
El sector ganadero que quiera sobrevivir produciendo leche tiene que pensar que la estrategia futuro en Mallorca es una estrategia basada en pequeñas queserías artesanales. El número de queserías artesanas en Mallorca ha crecido. Es decir, cuando yo entré en el año 19 habían tres y en este momento tenemos 9.
En qualsevol cas, l'executiu autonòmic ha estat molt crític amb l'empresa DAM a la sessió de control al Parlament.
Els acusa d'incomplir les propostes per evitar-ne el tancament i ha anunciat que reclamarà a la companyia 1,1 milions d'euros d'ajudes que va concedir a Gama per a inversions. Una qüestió per la qual hi ha hagut retrets creuats entre els partits polítics com Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, en el cara a cara amb la presidenta Marga Proens.
Augmentem l'impost turístic i dediquem el 100% de l'increment en el sector primari i en el sector secundari. I enfrontem-nos amb qui faci falta, amb les multinacionals que facin falta, amb l'Estat, amb Europa, amb qui faci falta.
Aquests productors ramaders són la meva gent, són el meu poble. I me vull la sang davant s'enganya l'administració i s'enganyen els productors.
I pel que fa a les dades de producció de llet, Menorca es manté estable i Mallorca davalla. En la reunió anual entre el govern i els ramaders celebrada a Menorca s'han analitzat el sector durant el 2025 i les principals preocupacions de les explotacions. Ramiro López.
La producció de llet de vaca a les Balears durant el 2025 es va reduir un 3,7% respecte a l'any anterior. En total s'han produït 55 milions de litres, dels quals 47 provenen d'explotacions menorquines. A Menorca la producció es manté estable amb una baixada mínima del 0,3%, mentre que a Mallorca el descens és significatiu. Les explotacions han produït un 20,5% menys de llet. Escoltem a Fernando Fernández, director general d'Agricultura i Ramaderia.
Estamos ante un periodo de estabilidad en el sector lácteo de Menorca, con bastante marejada, por llamarlo de alguna manera, en Mallorca, pero que era una cuestión situación que bueno, arrastrava problemes estructurals importants i ahí és on estem ara posant la força.
El preu del litre de llet és una altra de les preocupacions del sector. A Menorca, el preu mitjà durant el 2025 va ser de 45 cèntims al litre, mentre que a Mallorca va arribar als quasi 52 cèntims. A més, que Seria Menorquina ha notificat que reduirà a partir d'aquest mes en 20 cèntims el preu del litre de quallada que compra els ramaders, una decisió que ha posat en alerta el sector agrari de Menorca. Ho denuncia Catalina Pons, presidenta de FACME.
Ja mos han anunciat que Seria de Batlle, vull dir que ja mos davallen sa quajada i tornem a estar amb molta preocupació. La quajada ja des març serà 20 cèntims menys. Ja els preus ja és més amunt, tant de nitrat com de pienso, com de farratge, com de tot ja ha pujat. El petroli, la benzina, vull dir que tot.
El Pla Provilac del 2025 ha repartit 3 milions d'euros en ajudes. El gruix d'aquesta subvenció es fonamenta en criteris de modernització i digitalització de les explotacions. En total s'han processat 122 sol·licituds, 110 a Menorca i 12 a Mallorca, i se n'han acceptat 105.
I vos parlem ara d'habitatge. Creix l'activitat dels arquitectes de les Balears entre el 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústics. Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va augmentar un 28% entre el 2024 i el 2025. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de tan sols el 6%.
Segons ha explicat el legat dels arquitectes, Bernat Nadal, 708 dels visats han estat per la legalització de tota una casa. Els arquitectes destaquen també l'increment de visats d'edificis de plurifamiliars en un 18,5%.
L'increment està influït per part de legalitzacions extraordinàries, el qual no implica creació de nou habitatge, sinó que és habitatge existent que s'incorpora a la legalitat. En un context de creixement poblacional continuat, aquesta combinació d'alta demanda i oferta limitada i elevats costos de construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a l'habitatge per part de molt important part de la població.
Segons Nadal, la demanda residencial es manté sòlida tant per part de residents com de compradors europeus, un fet que fa pujar els preus. Pollença lidera aquesta creació d'habitatges en sòl rústic el 2025. El responsable de la demarcació de Mallorca del Col·legi, Joan Cerdà, considera que la legalització de cases en rústic està darrere d'aquestes xifres.
El que reflexen és l'incidència de les legalitzacions extraordinàries. Això és clarament perquè Pollença mai havia estat el primer. Veiem que darrerament, tant de certes l'any passat com certes d'aquest any, l'habitatge plurifamiliar va creixent, en certa manera. No? Quin problema hi ha? El problema hi ha és que el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer de forma que pràcticament exponencial dels darrers anys, no?
A Mallorca, les obres visades pel col·legi han augmentat més d'un 27% el darrer any i també han crescut més d'un 33% la xifra d'habitatges nous. Es reparteixen per igual entre unifamiliars i plurifamiliars, però l'increment en unifamiliars és molt més elevat i s'acosta a nivells previs a la crisi immobiliària. A Menorca se segueix la mateixa tendència, però en xifres més baixes. L'any passat es varen visar 341 nous habitatges i, finalment, a les Pitiüses creixen molt els unifamiliars, 343 noves cases l'any passat. Aquesta és la segona xifra més alta en els darrers 20 anys.
Creix la construcció a les Balears mentre continuen les conseqüències derivades de la crisi de l'habitatge. Sencelles, a Mallorca, s'ha aturat el desnonament d'un matrimoni en una casa de fora vila. Asseguren que la persona que ells pagaven, pensaven que era el propietari, els ha estafat i que l'immoble és en realitat d'una entitat bancària. Els llogaters tenen ara 10 dies més per presentar al jutjat la documentació que acredita que tenen un contracte de lloguer. Demanen un parell de mesos per poder trobar una alternativa residencial.
El matrimoni va veure l'anunci a través de Facebook i va contactar amb el suposat propietari qui els va mostrar l'habitatge, una caseta a fora vila, on viuen des de desembre i paguen 700 euros al mes de lloguer. La sorpresa va arribar fa uns dies quan varen rebre un avís de desnonament. A més, des de dijous es troben sense llum ni aigua. Són Tomeu Bernassa i Maria José Ortiz.
A partir d'aquí, pues, suposo que vendrà un judici per nosaltres, però on ens quedem o on anem. Hi ha un lletrero, un escomptador, que jo em pensava que era que s'havia fugit un possible o havia saltat, perquè aquí dijous va ploure i vaig dir, menys si ha saltat automàtic. I vaig anar allà i vaig veure un paperet groc cap a la Gesa. I m'ho rentejat la corrent.
Són diabètica i demanen aquesta gelera per posar-se insulina. Jo ara mateix no tenc res. Vaig fer la compra i tinc coses que ja he tirat i me queden per tirar, perquè s'ha posat dolent.
El matrimoni afectat, que aquí acabam d'escoltar, esperen que el jutjat tingui en compte la situació de vulnerabilitat, que tal com han dit, ella és diabètica i a més té un 41% de discapacitat. Així mateix han presentat una denúncia per estafa contra l'home que els va llogar la casa.
I continuem parlant encara d'economia. Després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat, aquestes darreres hores el preu del petroli s'ha estabilitzat, se situa lleugerament a la baixa. El barril Brent cotitza als $87. Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, un punt clau per al trànsit de combustible. A Espanya, el govern central assegura que està vigilant davant d'una possible crisi provocada pel conflicte a l'Orient Mitjà i ha anunciat que començarà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i també amb els agents socials. A més, el president Pedro Sánchez compareixerà el 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu.
De moment, el Consell de Ministres no ha aprovat cap iniciativa anticrisi, tot i que el govern estatal assegura que en valoren per si la situació s'agreuja. La ministra de Transició Energètica, Sarah Hessen, ha enviat un missatge de tranquil·litat. Considera que l'escenari no és tan crític com amb la invasió d'Ucraïna, perquè la dependència espanyola del combustible de l'Orient Mitjà és molt inferior a la que es tenia amb el gas de l'est d'Europa.
Dar un mensaje de tranquilidad. Primero, la situación actual dista de la situación que vivimos durante la guerra de Ucrania. Nuestra exposición directa al suministro que llega a través del estrecho de Hormuz, hablamos de cantidades inferiores al 2% en materia de gas y del 5% en petróleo. Estamos dando seguimiento constante, estamos monitorizando la situación de los mercados.
El president de la gran patronal, la COE, ha reclamat una baixada d'impostos, especialment de l'IVA, per evitar, ha dit, que sigui Hisenda la que es beneficiï de la guerra. És Antonio Garamendi.
No necesitamos bonificaciones. El Estado lo que tiene que hacer también es tener la flexibilidad para ajustar esos precios de los impuestos. No consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto y sea el Estado el que luego parece que te regala algo. La lógica es que se reduzca lo que es el IVA.
Una petició a la qual s'ha afegit el Partit Popular, que rebutja l'escut social que va presentar fa unes setmanes el govern estatal per topar els preus quan hi ha una catàstrofe o un conflicte. Una mesura que la portaveu parlamentària de la formació Esther Muñoz ha titllat de comunista.
Lo que pretendía el gobierno era una medida comunista pura y dura, que es que el gobierno, sin control del Parlamento ni de ninguna entidad, pueda modificar los precios a demanda. Oiga, ¿hay algo más comunista que eso? Que no cuente con el Partido Popular. ¿Quiere que la gente pague menos por la gasolina? Que bajen impuestos como van a hacer en Portugal.
Les conseqüències econòmiques del conflicte van més enllà dels preus del combustible. L'Euribor, l'índex de referència per al càlcul dels interessos hipotecaris a Europa, ha patit la pujada més gran dels darrers 20 anys i supera el 2,5% davant la tensió a l'Orient Mitjà.
És la quarta major enfilada de la seva història. La incertesa pel conflicte es trasllada al mercat interbancari, que afecta tant la taxa diària com la mitjana mensual, que és la que realment s'utilitza per el càlcul de les hipoteques.
Mentre estan continuant pendents de com evoluciona la guerra a l'Orient Mitjà, on aquesta matinada han tornat a sonar les sirenes. L'Iran ha llançat una nova onada d'atacs contra Israel i assegura que els míssils han colpejat el cor de Tel Aviv. També bases dels Estats Units a l'Iraq i forces navals del país nord-americà. La República Islàmica ha dut a terme l'ofensiva després d'haver viscut aquest dimarts una de les jornades més intenses de bombardejos perpetrats per Washington en territori iranià. Així mateix, al sud del Líban ha tornat a ser escenari de l'enfrontament entre l'exèrcit israelià i Hezbollah, i l'Aràbia Saudita afirma haver interceptat atacs iranians contra un jaciment petrolier.
Això quan l'estret d'Hormuz és un dels punts més conflictius. Els Estats Units acusen l'Iran d'amenaçar la llibertat de navegació i com a resposta han abatut 16 vaixells minadors del país persa. L'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha avisat que si Teheran posa mines en aquest enclavament estratègic, patiran conseqüències militars d'abast mai vistes abans. La portaveu presidencial nord-americana, Karoline Leavitt, ha afirmat que s'ha colpejat més de 5.000 objectius militars i s'ha reduït més d'un 90% dels atacs amb míssils balístics per part de l'Iran.
This campaign has been a resounding success thus far, and America's warriors are winning this important fight.
Ha afirmat que l'operació Fúria Èpica ha estat un èxit rotund.
I mentrestant, els moviments diplomàtics no aturen. El president del Consell d'Europa, Antonio Costa, s'ha desmarcat del discurs de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, qui es va posicionar al costat dels Estats Units i d'Israel.
Costa ha defensat un ordre internacional basat en regles i ha advertit que l'unilateralisme no és el camí per resoldre els problemes mundials.
Freedom and human rights cannot be achieved through bombs.
Ha dit que la llibertat i els drets humans no poden aconseguir-se mitjançant les bombes, la mateixa postura que la del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
O la paz y las relaciones pacíficas entre estados o el uso de la guerra como instrumento de política exterior. O el progreso o una involución histórica.
Hem arribat a les 7:25.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I en clau laboral, el sou dels treballadors dels forns i pastisseries augmentarà un 21% gràcies al nou conveni del sector aprovat per UGT. S'aplicarà de manera progressiva, amb increments del 7% cada any fins al 2028. És un acord que arriba després de 5 anys sense renovar-se i amb molts de jornalers amb salaris per davall del mínim interprofessional.
L'entesa també inclou l'augment del plus de nocturnitat i dels serveis complementaris en el mateix percentatge. A més, s'unifiquen les taules salarials dels forns i pastisseries en una sola i el salari passa de calcular-se per dia treballat a establir-se com a salari mensual. Roberto Serrano és el responsable de negociació col·lectiva d'UGT.
Un logro bastante importante. Hay que tener en cuenta que somos de las pocas comunidades, ¿vale?, autonómicas que tenemos un convenio propio, un convenio de panadería y pastelería, porque ni siquiera a día de hoy existe convenio estatal, o sea, convenio a nivel estatal, a nivel nacional, ni siquiera existe porque tampoco hay patronal.
Els esforços ara aniran destinats a l'elaboració del conveni col·lectiu del sector de la fusta i del moble.
I avui també destacam que Banca Marc va guanyar 242 milions d'euros el 2025, que és un 1,3% més que l'any anterior, més va créixer per damunt del 10% en nombre de clients, d'inversions i de volum de negoci, una bona salut econòmica que per als responsables de l'entitat s'ha aconseguit gràcies a les seves polítiques de solvència i de prudència.
Es va fundar a Palma l'any 1926 i 100 anys després encara està en mans dels hereus de Joan Marc Ordines. Està especialitzada en banca privada i en empreses, tal i com va ser creada. De fet, segons el seu conseller delegat, José Luis Acea, aquesta és la clau del seu model.
Celebramos aquí este 2026 100 años de vida. Un siglo que, como nos gusta decir, anticipa un futuro con historia. Banca Marc celebra su primer centenario tras haber culminado un periodo de transformación en el que se han sentado las bases para iniciar una nueva etapa, siempre muy fiel a nuestro modelo de negocio.
I atenció, ara, en aquesta notícia han embargat de manera cautelar un avió de Ryanair a Àustria per no haver pagat una indemnització de 890 euros a una passatgera per un vol amb més de 13 hores de retard cap a Palma el mes de juliol del 2024.
La justícia ha col·locat un adhesiu a l'avió que l'identifica com un bé embargat. La decisió insòlita per afectar un avió comercial de passatgers és el fruit d'una reclamació presentada per la dona que havia de viatjar a Mallorca amb dos acompanyants i que, per mort del retard, va haver de cercar un vol alternatiu i pagar-lo.
I són les 7 i gairebé 28. Fem un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que Toni parla avui sobre la llei de memòria.
És així, ja derogada amb el vots de PP i de Vox, ho sabem, en parlaven ja ahir els diaris en clau de previsió, en tot cas última hora, li diu adeu en fotografia de la protesta a l'exterior. En titular diu també, seguint el tema d'ahir, que troben molt de dobbes a les viles de l'oligarca amic de Putin. El fil d'ahir també, Diari de Mallorca, diu que els transportistes temen pujades generalitzades per la guerra, també foto de l'exterior del Parlament, i posa més poesia al titular, afirma que els dos partits de la dreta enterraren la memòria. En canvi, del digital, Joaquim Balears diu que Vox ho aconsegueix amb el suport del PP, fixeu-vos amb el plantejament. Ara Balears els torna a posar els dos partits a la mateixa alçada i diu que tots dos fulminen la llei. I parla de 100.000 morts encara a les cunetes a la seva portada. Mallorca Diario ja ho va anunciar ahir, obrim un cas d'un atropellament mort. Ja va anunciar ahir, volen dir això de la llei de memòria, i obre avui amb un cas d'un atropellament mortal que va passar fa uns anys, entrevista una testimoni que va resultar ferida en aquest accident. A les Pitiuses es parla del parador amb fotografies, els primers clients molt satisfets. Diu també el periòdico que els costos de construcció encareixen el que havien de ser les cases a preu limitat. El Diario diu que l'amnistia urbanística impulsa la construcció en rústic, clar. Més del mateix el Menorca, que diu que un repunt dels visats dels pisos arriba només a la meitat del que es necessita allà.
I les conseqüències conseqüències de la guerra són avui també portada als diaris estatals.
El País diu que el conflicte de Trump el personalitza contra l'Iran, fa avall en la fractura d'Europa, parla de pujada de les crítiques, o de pluja, volen dir, de crítiques contra von der Leyen per excedir-se, diuen, al seu paper, recordem que va desautoritzar Pedro Sánchez, i el diari N'és Conscient, precisament El Mundo, diu que la visió del vell continent es preocupa del no a la guerra del president espanyol. L'ABC fa regira l'argument i diu que el PSOE llança els seus eurodiputats contra la presidenta de la comissió, i La Vanguardia diu que ella considera una errada la reducció de l'energia nuclear a la Unió Europea.
I hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars. El ple del Parlament deroga sense sorpreses la llei de memòria democràtica amb els vots de Partit Popular i de Vox. La norma cau a iniciativa de la formació d'Abascal 8 anys després de la seva aprovació. El PP hi ha votat a favor després que el 2024 se n'abstingués.
Els populars asseguren que la llei no ha servit per reparar les víctimes, mentre que l'Esquerra avança que si torna a governar la recuperarà. Són els diputats socialista Yagone Gueruela i la popular Cristina Gil.
Deberían tener vergüenza a la hora de votar. Deberían tener vergüenza por lo que son capaces de vender la palabra de una presidenta. Si una presidenta no es capaz de tener palabra, no merece ser presidenta aquí.
Que esta ley no busca recordar, sino que busca seleccionar. Exhuma unos muertos y entierra a otros en el olvido. Habla de libertades, pero silencia a las checas, las iglesias incendiadas, las monjas violadas, los sacerdotes fusilados.
Entitats memorialistes assistiren ahir al ple i es concentraren a fora per protestar contra la derogació.
I els 14 treballadors de Gama cerquen com impugnar l'expedient de regulació d'ocupació.
El grup d'AMA ha comunicat al comitè d'empresa de Gama les condicions dels acomiadaments. Els ha oferit 16 vacants perquè es puguin recol·locar 11 a Mallorca i la resta a la península. Mentrestant, el govern ha anunciat que reclamarà a la companyia 1,1 milions d'euros d'ajudes que els van concedir.
I augmenta l'activitat dels arquitectes de les Balears entre el 2024 i el 2025, impulsada per les legalitzacions d'habitatges en rústic.
Segons el Col·legi d'Arquitectes, el nombre total d'obres visades a les illes va augmentar un 28% entre el 2024 i el 2025. Si se li resten les legalitzacions, el creixement és de tan sols un 6%, un increment de demanda d'oferta que ara per ara no fa abaixar els preus. El degà del Col·legi és Bernat Nadal.
En un context de creixement poblacional continuat, aquesta combinació d'alta demanda i oferta limitada i elevats costos de construcció manté els preus en nivells molt alts i dificulta l'accés a habitatge per part de molt important part de la població.
I avui també destacam unes altres xifres relacionades amb els joves estudiants. Només el 4% dels alumnes de secundària de les Illes dina a l'institut.
És una de les principals conclusions d'un informe sobre les cafeteries dels instituts de les Balears. Es presenta avui matí i ha estat elaborat per la FAPA Mallorca, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes i un grup de recerca de la UIB. Miquel Àngel Guerrero és el director de FAPA Mallorca.
Els lots no queden sora baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viuen a de vores institut, i per tant és difícil implementar activitat d'hora baixa. I per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els lots no queden per fer activitat d'hora baixa a l'institut. Per tant, després que se mossega la coa.
I després d'un inici de setmana marcat per la volatilitat pel conflicte a l'Orient Mitjà, aquestes darreres hores el preu del petroli s'ha estabilitzat lleugerament a la baixa.
Els mercats han respost de manera positiva a l'anunci del president dels Estats Units, Donald Trump, qui assegura que han destruït diversos vaixells minadors iranians a l'estret d'Hormuz, que és un punt clau per al trànsit de combustible. A Espanya, el govern central ha anunciat que iniciarà una ronda de consultes amb els grups parlamentaris i els agents socials. A més, el president Pedro Sánchez compareixerà el 25 de març al Congrés per explicar la posició de l'executiu.
I pel que fa al temps, avui s'esperen de nou precipitacions. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetant de nou una jornada que vendrà marcada per les pluges a partir del capvespre. Al llarg del matí sí que tindrem unes condicions bastant més tranquil·les. Això sí, a mesura que ens acostem al migdia, començaran a aparèixer núvols de desenvolupament que ja ha iniciat el capvespre podran deixar pluges de caràcter local. No plourà per tot, però sí que allà on descarreguin ho podran fer en certa intensitat. D'altra banda, quant al vent, aquest bufarà fluix principalment de tramuntana. No tindran gran complicacions al mar, però sí que a l'est de cada una de les illes podrem arribar a veure qualque radal de maror. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que experimentarà un petit augment respecte d'ahir, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 17 i els 20 graus. Ara mateix tenim a Menorca 14 graus a Cala Morell i 14 també a Sant Lluís. A les Pitiuses 13 graus a Sant Miquel i 14 a Cala Jondal. I a Mallorca 12 graus a Pòrtol, 13 a Vilafranca i 14 a Alcúdia.
Informatiu Matí. Esports.
I gairebé són les 7:35, encetam els esports i avui parlam de bàsquet, ja que hi ha derbi balear a la primera FEB. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Estela Menorca i Palmer Bàsquet s'enfrontaran a Vintalfa quan siguin les 8:30 del vespre en una nova jornada intersetmanal. El conjunt menorquí continua en posicions de playoff i només du dues derrotes en els darrers 10 partits. Javi Zamora és l'entrenador de l'Estia.
Y creo que vamos a tener que hacer un partido muy serio para intentar volver a esa filosofía de competir cada día y tener opciones de ganar. Así que, bueno, creo que espero que el ambiente también nos ayude, porque está la gente como loca con el partido. A pesar de ser entre semana, creo que va a haber un ambientazo y eso seguramente nos ayuda a competir mejor.
Pel que fa al Palmer Bàsquet, el conjunt mallorquí visitarà Vintalfa fora de la zona de descens d'on va sortir després de dues victòries consecutives. Sentim el jugador Ander Urdiain.
Sí, totalmente. O sea, al final hemos conseguido sacar estos dos últimos partidos que la verdad para nosotros eran muy importantes porque eran rivales directos. Entonces, bueno, son partidos que nos han dado mucho. El equipo está empezando a rodar mucho mejor. Estamos empezando a conocernos todos los jugadores y bueno, y al final yo creo que eso se nota en la pista.
I també avui, quan siguin les 8, el Fibui Palma rebrà a Somos la visita de l'Alacant. L'equip de Pablo Cano intentarà retrobar-se amb la victòria després de 4 jornades consecutives amb derrota. En futbol, el Real Mallorca farà avui una doble sessió d'entrenament a Son Bibiloni per preparar el pròxim partit contra l'Espanyol. Els vermells necessitaran sumar de 3 a Son Moix diumenge per agafar confiança en vista als 11 partits que resten per acabar la temporada. De fet, l'afició ha programat una gran rebuda a l'autocar de l'equip a les 12:15 del matí a la porta 0 de l'estadi. Escoltant Sebastià Oliver, president del moviment mallorquinista.
Bon dia, estan tots, torno a insistir, entre tots hem de treure i esperant que tot el mallorquisme sigui ja a la porta 0, a les 12:15. Està clar que ja havia la carretera quan arriben, no poden baixar, perquè si no seria un cristo amb tanta gent. Però és a dir, una vegada passada la barrera, sí que poden baixar allà i ja entrar a peu fins cap al vestuari, clar. No?
Pel partit contra l'Espanyol, Martín de Michelis encara no sap si podrà comptar amb Antonio Raillo. El capità té molèsties a l'abductor i és complicat que arribi en condicions. Tampoc assegura la presència a la convocatòria de Javi Llebrés, que continua recuperant-se, i qui de segur no hi seran són els lesionats Cumbula, Asano i Jan Salas. D'altra banda, Jan Virgili patirà les conseqüències de la seva expulsió contra l'Osasuna i es perdrà aquest pròxim partit contra l'Espanyol. Recordem, el Mallorca Espanyol el podreu seguir en directe, serà diumenge des de les 12 del matí a IB3 Ràdio. A la Champions, l'Atlètic de Madrid ha agafat avantatge als vuitens de final, guanyant 5-2 el Tottenham, i el Barça va empatar 1 al camp del Newcastle amb gol de penal de Lamine Yamal al minut 96. Sentim el jugador de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, autor de 2 dels 5 gols.
Muy contento, bueno, el primer partido en casa, 3 goles de diferencia, nada, no, nos deja muy bien para ir al partido de vuelta con muchas ganas. Contento, sirve para sumar, obviamente ayudar al equipo, pero para la confianza también, así que nada, feliz por eso. Muy lindo, la verdad, y sobre todo por la victoria, la gente que nos apoya, sobre todo en el recibimiento que hubo, espectacular, así que nada, queremos seguir por este camino.
Barça i Atlètic de Madrid jugaran el partit de tornada d'aquests vuitens de final el pròxim dimecres, dia 18 de març. I avui, a les 9 del vespre, serà el torn del Real Madrid, que rebrà el Santiago Bernabéu, el Manchester City de Pep Guardiola. Per aquest enfrontament, el club blanc no podrà comptar amb Bellingham, Alaba, Militao, Ceballos, Carreras i Rodrigo, mentre que Mbappé es dubta. El seu entrenador, Álvaro Arbeloa, ha parlat de l'eliminatòria.
Un gran rival, con grandes jugadores, con un gran entrenador, con el único objetivo de ganar el partido, que es como vamos a salir al terreno de juego y muy motivados. La Champions, ya sabéis lo importante y lo especial que es para todos nosotros, y con esa mentalidad, esas ganas y esa ilusión queremos jugar este partido.
Y I acabam amb en vol, perquè la divisió d'honor plata masculina, el Trasmap i Eivissa, segueix en ratxa. El conjunt pitius va aconseguir la cinquena victòria consecutiva i el cinquè a la classificació en zona de play-off. Sentim l'entrenador del Trasmap, Eugenio Tibes.
Bueno, sí, hay que intentar aprovechar la buena dinámica y estirarla lo máximo posible. Creo que la primera vuelta, muchos partidos también los perdimos por uno. Estaba la cosa, siempre lo decimos, que plata es muy igualada, y ahora pues quizás hemos sido capaces de ganar esos partidos igualados y hemos cogido esa dinámica que habláis y tirado para arriba.
Amb en vol posant punt final a la informació esportiva.
Informatiu Matí, l'actualitat minut a minut a IB3 Ràdio.
Treu-li el màxim partit al pont aeri d'Iberia Express entre Balears i Madrid. Vols amb els millors horaris i l'excel·lència en el servei d'Iberia Express, l'aerolínia més puntual d'Europa per tercer any consecutiu. Els millors preus per volar a Madrid a iberiaexpress.com.
Diumenge a les 12, segueix el futbol balear.
Bon dia, benvinguts a Espostres en Joc.
Amb Espostres en Joc.
Amb els partits Atlètic Balears, Atlètic Lleida.
Barbastre, Andràs.
Poblense, Reus.
València B, Societat Esportiva Eivissa.
I Porreres, Terrassa.
I a les dues, la transmissió des de l'estadi de Sant Mós del partit de primera divisió Real Mallorca Espanyol.
Tots en directe a la ràdio pública i també ens podreu seguir al YouTube d'Esports i B3.
A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Set i 41, continuem parlant ara d'educació. El 92% dels estudiants de secundària dina a casa i dels que ho fan tots sols, el 30% menja plats precuinats o entrepans. Aquesta és una de les principals conclusions que s'extreu de l'informe titulat Les cafeteries dels IES de les Balears com espais educatius i d'alimentació del migdia. Es presenta avui matí, ha estat elaborat per FAPA Mallorca, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de les Illes i el grup de recerca de la UIB Global Health.
A les Illes només hi ha un institut que ofereixi el servei de menjador escolar i set plat del dia. Una xifra minsa si es té en compte que a les Balears hi ha 68 centres de secundària públics amb cafeteria. El director de la FAPA Mallorca, que és la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes, Miquel Àngel Guerrero, explica que totes les persones entrevistades veuen viable i necessari que els al·lots puguin quedar a dinar i el 25% dels alumnes assegura que ho aprofitarien.
Els al·lots no queden sora baixa perquè se n'han d'anar a casa seva a dinar, sovint no viuen a devores institut, i per tant és difícil implementar activitat d'hora baixa. I per una altra banda, no se posa una opció per dinar perquè els al·lots no queden per fer activitat d'hora baixa a institut. Per tant, és després que se mossega la coa.
L'IES Joan Maria Tomàs de Palma és un dels que ofereixen plat del dia. Poden dinar al centre on portar-se una carmanyola per dissenyar el menú, parteixen de la dieta mediterrània, evitant plats elaborats amb frits, greixos excessius i processats. Iolanda és la responsable de la cafeteria.
Són productes frescs i que cada dia se cuinen en el mateix dia. Procuram variar d'alimentació sovint, un dia fem peix, un dia carn, un dia llegums, un dia pasta.
Precisament, conèixer com són les cafeteries i explorar com es poden convertir en espais de migdia on dinar per donar resposta a la necessitat dels alumnes és un dels objectius de l'informe. Això quan cal tenir en compte que el 40% dels i les adolescents de Palma pateixen inseguretat alimentària.
Si els instituts ofereixen aquesta opció per dinar, reduirem tota aquella inseguretat alimentària derivada de dificultats econòmiques, ja que tenim uns ajuts per part de la conselleria i aquests al·lots podrien quedar a dinar amb unes garanties nutricionals i sense un problema econòmic per a les famílies.
Amb tot, la FAPA considera que les cafeteries dels instituts tenen un gran potencial per convertir-se en espais alimentaris saludables, sostenibles i educatius.
I deien que només hi ha un únic institut en totes les Balears que té menjador escolar, i anem en directe. Es Lies, Josep Sureda i Blanes, a Palma, i allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia, com funciona aquest menjador?
Bon dia, companys. Aquí, com dèieu, en aquest centre educatiu de la barriada de Sant Goleu, abans deixeu-me dir que us expliqui com funciona tot aquest menjador. Avui el menú, per exemple, perquè us en faceu una idea, és sopa de bullit, després de segon plat, bullit de pollastre amb patata, vaja, amb diferents vegetals, patata, pastanaga i mongeta verda bullida, i de postres, finalment, fruita. I ja per parlar-ne, m'acompanya en aquest moment la directora del centre, Mònica Limiñana. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem que, segons l'informe que hem esmentat anteriorment, ara fa uns minuts, el 92% dels estudiants de secundària dina a casa, pràcticament la majoria. Aquesta realitat també es reflecteix aquí, en aquest institut?
Sí, aquí bàsicament tenim una vintena d'alumnes que queden bàsicament per espai, perquè tampoc tenim més cabuda per atendre més alumnes.
Per tant, molt pocs en realitat, no? Són alumnes que tenen beca menjador, alumnes que reben ajudes públiques per poder dinar?
Sobretot és alumnat amb ajudes o beques. A més, després també hi ha un petit grup d'alumnes que per algunes necessitats de conciliació o de distància també a vegades poden entrar dins el menjador.
Poden entrar totes aquestes persones dins el menjador. Dèiem que són molt poquetes en aquest moment. Aquí al menjador de Josep Sureda i Blanes, he llegit, per exemple, m'he documentat un poc amb el menú que oferiu, el 10% dels productes són locals, vaja, de quilòmetre zero, de proximitat local. A més, pa integral, fruita i verdures, plats molt tradicionals d'aquí de les Illes Balears, sobretot inspirats en la dieta mediterrània, el 10% de productes ecològics. A més, quins beneficis pels alumnes comporta un menjador d'aquest tipus? Els ensenya a menjar millor?
Jo crec que sí que els ensenya a menjar millor i a tastar coses que ells no estan avesats a menjar. De vegades tenen una alimentació un poc més precària, sobretot alumnat que té necessitats, i crec que sí, que els dona una visió diferent. Després també tenim els menús especials de Nadal, de Setmana Santa, sempre tenen alguna cosa diferent. Jo crec que sí que els ajuda.
Els ajuda, per tant, a menjar millor, perquè deien que també a casa seva mengen entrepans, mengen productes processats, que pendura els deixen a les famílies, i els ajuda a obrir aquesta mirada. I, a més, me deia fora de micro, que també oferiu o plantejau els sopars, no? Quin tipus de sopars plantejau i per què?
Sí, el nutricionista de l'empresa el que fa és proposar, després de veure el dinar, proposar un sopar que estigui també nutricionalment complet pel dia. Fan com un pot de proposta de per acabar el dia bé hauries de sopar, o una possibilitat de sopar seria aquesta. I també els ajuda un poc a ser conscients que hi ha un altre tipus d'alimentació i que tenen una alternativa. A vegades no, o fins i tot les famílies no tenen per què pensar tant. Ja saben que poden preparar això per sopar i quedaria un menú complet.
Perquè no sé si vosaltres detectau aquí a l'institut que els alumnes venen, per exemple, amb berenars poc saludables, pentura amb bolleria industrial, amb brioixeria industrial o begudes que no convenen. No sé si ho teniu detectat.
Sí, però tampoc és la majoria. Generalment la gent du berenar de tota la vida, el panet, du moltes carmanyoles amb fruita de vegades i varietat, però sí, tenim alumnes que puntualment duen bolleria o fins i tot duen begudes energètiques que avui en dia també estan un poc mirant a veure què fem amb això.
Sí, estan amb el focus de les autoritats sanitàries i també hem de recordar que aquí a les illes estan prohibides, eh? I el govern estatal en aquest moment també planteja aquesta prohibició. Creu que si més institut de les illes se sumassen en aquests menús que vosaltres oferiu dia a dia, s'hi sumarien més alumnes? Com ho veus?
Jo crec que sí, alumnat sempre n'hi hauria. El que passa que crec que està més encaminat alumnat de primer, segon d'ESO. Jo crec que l'alumnat de secundària comença a ser un poc més autònom i de vegades el que vol és arribar a casa, tenir el seu espai, i crec que a secundària és sobretot els més petits, els més grans ja són autònoms. Ells mateixos també poden començar a preparar-se el seu propi menjar o tenir-lo mig preparat del dia anterior. Però primer i segon d'ESO jo crec que sí que tindria una certa acceptació.
Per tant, ens quedam amb les paraules de na Mònica Limiñana, que ella és directora d'aquest centre d'aquí de Sant Goleu, de l'IES Josep Sureda i Blanes, a punt ja d'entrar els primers alumnes. De fet, els veiem ara mateix de fora, aquí al hall. Moltes gràcies per informar-nos. Gràcies.
A vosaltres, gràcies.
I de fins aquí, companys, ja veus tot aquest organigrama de menú escolar aquí en aquest centre, que dèiem, de fet, és l'únic institut de totes les illes que ofereix menús escolars.
Gràcies, Caterina, en directe des de l'IES, Josep Suradà i Blanes. I continuem encara parlant dels més joves. Que els menors estan enganxats a les pantalles, ja ho sabem, que a través d'elles consumeixen pornografia, discursos d'odi, xenofòbia i noves fórmules de ciberassetjament també, però aquest dimarts el Dies Infantiles ha tornat a xifrar els efectes que els dispositius mòbils tenen entre els adolescents i hem de dir que l'escalada no se suavitza.
En aquests moments a Espanya, de mitjana, no hi ha cap al·lot de 15 anys que no tingui un telèfon. Gairebé tots, en el cas dels nens, ja han cercat pornografia i bona part la miren de forma habitual. El contingut predominant les pràctiques de cada vegada més violentes i sense consentiment. Un consum que expliquen les expertes, com Mercedes Cimas, distorsiona les expectatives afectives i sexuals.
Sí, que les afecta en su autoestima, en su autopercepción de cuando luego están con una chica real, lo que se supone que tienen que hacer. A las chicas les afecta como modelo de aprendizaje también, de que se espera de una chica en una relación sexual, con lo que esto conlleva, ¿no? Dado que el porno evidentemente es machista y trata a las chicas como un objeto.
El Deas Infantiles torna a insistir que els menors no han de mirar pantalles sols dins l'habitació i que se'ls ha d'explicar perquè en el consumeixen no és bo. A la nova guia, Enredats en les pantalles, l'ONG aposta per acompanyar l'adolescent en aquest procés, no per vigilar-ho i prohibir-li l'ús de l'aparell, ja que pot resultar contraproduent.
I més de la meitat de les persones grans a Espanya, 6 de cada 10 creuen que les polítiques públiques no cobreixen les seves necessitats i el 50% no els agrada com els tracten els mitjans de comunicació amb relats estereotipats i poc realistes. Són les conclusions d'un estudi de la Fundació Helpage International, elaborat amb dades de l'OMS en col·laboració amb la Universitat d'Edimburg.
Entre les principals conclusions s'apunta que la discriminació institucional és la forma d'edatisme més denunciada per les persones grans, especialment en els àmbits de les polítiques sanitàries i dels serveis socials. Escoltam una de les responsables de l'estudi, la doctora Rosario Otegui.
Se puede incidir, se pueden hacer nuevas políticas, se pueden trabajar nuevas políticas. Lo que es mucho más difícil es cuando la percepción de los propios sujetos, en este caso la autopercepción, está tremendamente incorporada, porque es que eso es muchísimo más difícil de cambiar.
I un home acusat d'agredir la seva parella i la filla d'aquesta a Mallorca l'abril del 2024 ha acceptat 2 anys de presó i un mes de treballs comunitaris gràcies a un acord entre les parts que ara haurà de ser ratificat en un jutjat penal.
Els fets varen ocórrer fa 2 anys després d'una discussió entre l'acusat i la víctima en el domicili en el qual vivien en presència de la seva filla de només 2 anys. Segons la fiscalia, el presumpte autor va agredir la seva parella amb un objecte i la víctima va demanar auxili a una filla seva que vivia a prop i en un forcejament també la va agredir. Aquest dimarts ha tingut lloc la vista prèvia a l'audiència provincial.
I un infermer ha acceptat un delicte d'abús sexual per tocaments a una pacient d'origen danès quan aquesta patia una intoxicació per alcohol.
L'acord és per 1 any de presó i 4 d'inhabilitació per exercir professionalment en el sector sanitari. La pena de presó queda suspesa a condició que faci efectiu el pagament de 5.000 euros d'indemnització a la víctima i que completi un curs d'educació sexual.
I avui també vos explicam que ha hagut una operació policial contra les propietats de luxe a Mallorca de l'oligarca rus, fabricant d'armes i proper al cercle de Vladimir Putin, Nikolai Kolesov. S'han detingut al manco una persona i ha indicis que l'investigat oculta patrimoni per evitar l'embargament de la Unió Europea.
Una desena d'agents varen registrar dilluns hora baixa al manco 2 mansions, una agència immobiliària i el despatx d'una advocada d'origen moldau en el marc de l'operació que es manté sota secret de sumari. La investigació es va obrir per una informació publicada per la xarxa de la Fundació Antidemocràtica que denunciava que hi havia oligarques russos que ocultaven patrimoni i els posaven nom de familiars per evitar l'embargament que pesa sobre el cercle íntim de Putin i del seu govern per part de la Unió Europea d'ençà que ha començat la guerra d'Ucraïna.
I avui és 11 de març i es commemora el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme i en memòria de les víctimes de l'atemptat jihadista de Madrid l'any 2004 que va provocar la mort de 193 persones i més de 2.000 ferits.
La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha convocat un minut de silenci a tots els ajuntaments com a record a les víctimes. A Palma serà a les 12, a la plaça de Cort.
I les caixes negres dels trens accidentats a Damus, a Còrdoba, el passat 18 de gener, diuen que entre el descarrilament i el xoc varen passar 15 segons.
La Comissió d'Investigació d'Accidents Ferroviaris detalla de manera més precisa la seqüència del sinistre. Només 15 segons varen transcórrer entre el que els investigadors denominen símptoma de descarrilament i la col·lisió entre el tren Irió i l'Àlvia.
I aquest dimecres s'inaugurarà també la primera cimera contra l'odi organitzada per l'executiu espanyol. Reunirà experts internacionals i persones afectades pels discursos d'odi i la polarització en unes jornades de debat.
A la trobada s'incidirà en la necessitat de crear mesures de protecció per afrontar els riscos de la intel·ligència artificial davant la defensa dels drets humans. També està previst debatre sobre la influència de la desinformació per a la propagació de missatges hostils.
I l'exassessor ministerial Coldo García compareix avui per videoconferència a la Comissió d'Investigació d'Obres Públiques del Parlament de Navarra. García ja ha anunciat que no declararà.
La comissió ha acordat que la compareixença es faci de forma telemàtica després de rebre la comunicació en què es desaconsella que es desplaci des del centre penitenciari de Soto del Real, on es troba la presó provisional. Serà aquesta la primera vegada d'ençà de l'inici dels treballs que un compareixent intervingui en línia.
Hem arribat a les 7:55, anem en la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I aquest dimarts hem de lamentar la mort de dos grans noms del món de les lletres. D'una banda, el periodista i escriptor espanyol Raúl del Pozo, que va morir amb 89 anys, i de l'altra, el peruà Alfredo Bryce Echenique, que també va finar amb 87 anys.
Del Pozo està considerat un dels grans referents de la crònica política i social a Espanya, columnista i cronista parlamentari per al diari El Mundo. Per aquesta tasca va rebre, per exemple, el premi del Club Internacional de la Premsa, el millor treball periodístic en premsa escrita. També va publicar novel·les, La noche de Tauras, La novia, Los reyes de la ciudad, el 2011. També va rebre el Premi Primavera per la novel·la, per la seva obra, El reclamo. I això que deia que escriure llibres s'hi havia posat tard.
Sí, desde siempre, no sé por qué. El caso es que yo quería ser escritor y periodista. Y me pasó lo que Tungulf. Gasté mi vida diciendo, voy primero a escribir y luego ya... Cuando tenga dinero me iré a una cabaña para escribir un libro, pero he escrito los libros muy tarde.
Pel que fa a Bryce Echenique, deixa també una extensa carrera, entre la qual es troben obres com Un mundo para Julius, considerada una de les novel·les més cèlebres de tots els temps al Perú, i La vida exagerada de Martín Romaña, entre molts altres. Per tot el seu llegat, és considerat una de les figures més rellevants de la literatura llatinoamericana.
I parlant encara de grans noms del periodisme, Àlex Grijelmo va ser el president del jurat dels premis de l'Associació de Periodistes de les Illes. A nit, per cert, i IB3 concentrava una part dels principals reconeixements. El primer premi de la categoria absoluta va ser per la periodista Neus Alvis i l'equip del programa Dins per l'especial Balears en València, realitzat sobre el terreny després de la Dana.
Estic molt contenta que s'hagi reconegut i premiat un programa com La Dins, fet amb molta passió, amb molt de creure en contar les coses molt a fons, arribar ben a dins d'allò que passa.
El lliurament es va celebrar nit al Valparaíso davant prop d'un centenar d'assistents.
La presència d'IB3 també s'ha fet notar amb la resta del palmarès. La periodista Maria José García, per exemple, d'IB3 Notícies, ha obtingut l'accèssit de televisió per les informacions sobre l'impacte de la Dana, en aquest cas, però, a Utiel.
En la torre vam fer feina en precari, ho hem volgut destacar perquè no tenien cobertura mòbil, a l'hotel no teníem aigua calenta els primers dies, havíem de cercar els punts on poden fer enviament d'imatges, però això mos va fer superar-nos nosaltres mateixos.
Un premi que lliurà la presidenta del govern, Marga Proens, i també el president de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya, Miguel Ángel Noceda, en una edició en la qual se varen presentar 108 peces publicades o difoses durant 2024.
I arribarem a les 8 amb música. Música. El Cudi acollirà aquest cap de setmana la presentació del Batac de l'Illa, el primer treball discogràfic del grup mallorquí Sedàs. El disc és el debut de la formació creada l'any 2023. Parteix de la música d'arrel per oferir-ne una lectura actual. El projecte neix de la mà dels germans Martorell, Ànimes del Mallorca, en temps de Toni Roig. Després de 3 dècades de trajectòria musical, han impulsat aquest nou grup juntament amb altres músics de Solera.
El Batac de l'Illa combina sonoritats tradicionals amb textures més modernes i inclou 13 peces, algunes d'origen tradicional, altres composicions pròpies de diferents membres del grup. La presentació oficial del disc, en tot cas, serà el pròxim 15 de març i explica Manel Martorell, que s'encarrega de les cordes del grup, quins seran els detalls.
Diumenge, a les 12 del migdia, en el bastió de Sant Ferran, al Cudi, farem la presentació del disc, que serà una passada perquè és un espai molt xulo, que és dins una carpa de circ, i ja és un espai que surt de lo habitual dels nostres concerts, i per això serà un concert especial amb col·laboracions i amb una interpretació ben xula del disc.
La portada és les il·lustracions del llibret del disc, que són obra del dibuixant Miquel Jaume.